Pinzellades de cultura. Una ruta pel món de la pintura, la música, els artistes, els escriptors i la cultura en general, amb Jordi Roure.
Al Pinzellades de Cultura aquesta setmana ens endinsarem en el món de l'art i més concretament de la pintura, i ho farem com sempre amb en Jordi Roure. Benvingut.
Hola Cristina, què tal? Ben retrobats.
I Jordi, avui no tinc aquí amb mi a l'estudi, sinó que tu estàs en un altre estudi.
Doncs sí, en aquest Pinzellades Culturals d'avui em trobo l'estudi d'un pintor. És un estudi que està ubicat en una casa construïda al segle XII, un espai on es respira part de la història medieval i on, a més, dins de la casa hi trobem una capella del mateix segle, una meravella de l'arquitectura medieval. A l'estudi es respira pau, tranquil·litat i serenor, tots els elements que necessita un artista per la seva inspiració. I parlarem amb aquest artista, un artista que domina la tècnica de l'aquarela. És el president de l'Associació d'Aquarelistes de Girona i fa pocs dies que va guanyar el prestigiós Premi Pinzell d'Or que li van otorgar al Museu de l'Aquarela de Llançà. Amb ell parlarem del fascinant món de l'aquarela. Cristina, pensa que l'aquarela és una de les tècniques plàstiques més antigues que existeix, ja que remunta al segle I abans de Crist, i això va néixer a la Xina, gairebé com tot. A Catalunya va ser introduïda pels àrabs al segle XII i ha sigut una tècnica que els grans mestres han utilitzat. El primer d'ells va ser el renaixentista Raffaello Sanzio, i aquesta tècnica ha servit perquè artistes com Van Dyck o John Constable l'utilitzessin com a treball preparatori per les seves composicions a l'oli. Un dels precursors d'aquesta tècnica va ser l'anglès William Turner, i també va ser una tècnica molt apreciada pels impressionistes per la seva lluminositat i espontaneïtat. I a més, pensem que l'aquarela és una de les primeres formes d'expressió que s'ensenya als nens petits a l'escola. Alfons Jiménez, benvingut en aquestes Pinzellades de Cultura.
Gràcies, ben retrobat.
Escolta'm, com dèiem a la introducció, ens trobem en el teu estudi, que és un espai del segle XII. Quina meravella, no? Explica'm una mica la història d'aquest edifici.
Sí, fantàstic. Aquest edifici, com deia, del segle XII, s'utilitzava, era una antiga leproseria, entrada per la part nord, a l'entrada de Girona, i llavors la gent que entrava en aquesta zona i estava malalta, evidentment no podien accedir a Girona, i llavors es quedaven aquí i els curaven.
Carai, quina fantàstica història. Escolta'm, Alfons, dèiem, tu ets aquarel·lista, president de l'associació, has guanyat el Pinzell d'Or, tot això en parlarem al llarg d'aquests propers minuts. Per situar la gent, els oients, què és l'aquarela?
Caram, l'aquarela d'entrada és una cosa fantàstica. L'aquarela és una tècnica que es treballa principalment amb l'aigua i els pinzells. Llavors tenim molts tipus de... són els colors. Els colors són aglutinants, que es fan amb goma aràbica, amb mel, no? I llavors els tipus clàssics de l'aquarela, dels pigments, són l'aquarela que es fa amb pastilla, que és una aquarela sòlida, i l'aquarela amb tub.
L'aquarela és més fàcil que una altra tècnica? Ho dic perquè, bueno, com dèiem fa un moment, és la primera tècnica artística que aprenen els infants. Tothom s'atreveix amb l'aquarela? Els primers passos que tothom fa en el món de la pintura comença per l'aquarela, evoluciona amb l'oli o com?
Sí, vist així planament, sembla que és senzilla, no? Perquè dona sensació d'espontaneïtat, de senzillesa i tal, no? Però en realitat és molt difícil. Perquè, per exemple, si treballem amb altres tècniques, com puguin ser l'oli, els acrílics i tal, sempre tenim l'avantatge que el podem rectificar. Es pot rectificar. Si no te queda bé, deixes assecar i tornes, ho deixes i tornes. No? Ara bé, l'aquarela això no es pot fer. L'aquarela és una tècnica que és molt espontània. A la que fem una pinzellada, perquè l'aquarela es fa a base de capes de color, molt fines, sempre de menys a més, que se'n diuen veladures. Llavors, un cop fas la pinzellada, pràcticament no la pots tocar. Sempre hi ha alguna cosa puntual que es pot resseguir, però aquí està la dificultat.
Quan em parles de menys a més, que són aquestes veladures, per exemple, doncs ens plantegem de fer un camp, un paisatge, per on començaríem i per on acabaríem?
Sí, em refereixo en el sentit de que, esclar, els primers tons que donem a l'aquarela solen ser tons clars, i ho anem pujant així en mica segons ens demana el tema, sigui paisatge, sigui un tema urbà, sigui el tema que sigui.
Escolta'm, l'aquarela sempre se sol pintar en format petit, mitjà, o sigui, veiem doncs grans obres amb olis, doncs grans dimensions, ja no parlem quan parlem a l'edat mitjaval, doncs a les pintures al fresc, però l'aquarela doncs sempre sol ser doncs en petit, com dèiem, petit format, mitjà format, i sempre sobre la superfície del paper.
Sí, l'aquarel·la, diguéssim, ja de l'època clàssica, sempre es treballa en petits, mitjans formats, no? Per exemple, tenim el tamany gros, diguéssim així, en sèrie que es fa, clàssic, és 70%, seria el full gros, no? Llavors, també tenim 50x70, que són per mitats, no? 35x50, etc. Uh-huh. I a partir d'aquí, llavors, si vols treballar amb un format gran, es ven el paper a rotllos, que en diríem, no? I això te permet, pues, fer les mides que te convinguin.
Escolta, i el paper ha de ser algun tipus de paper especial o qualsevol paper serveix per l'aquarel·la?
Bueno, no exactament, aviam. Com parlem, per exemple, d'escola, d'infants, inclús d'aprendre l'aquarel·la a nivell primari o al començament, pots utilitzar papers més corrents, com per exemple el paper guarro, el Montbal, tots aquests papers que tenen un gramatge petit, posem 240 grams. Menys no s'aconsella. Llavors, a partir d'aquí, bueno, si vols treballar amb paper municabó, has de treballar amb paper com per exemple la marca Arxis, que és molt bona, i ja és a partir de 300 grams. Llavors, què passa amb això? Que depèn que si treballes l'aquarel·la es pot treballar amb sec o amb humit. Evidentment, si treballes amb humit, com més gramatge té el paper, més bé va. Això va en funció de cada treball, vull dir.
Me parles de sec i humit. Són tècniques? Quina diferència hi ha entre aquest sec i aquest humit?
Sí, són tècniques de l'aquarel·la, no? Per exemple, com me refereixo a un sec, me refereixo a treballar sense mullar el paper. Encara que, evidentment, l'aquarel·la, com que és una tècnica que la treballes amb aigua, ja reparteixes aigua, no? I llavors, amb moll, me refereixo, quan treballes una tècnica, amb els pintors l'han treballada, que és primer mulles tot el paper, però tens que deixar secar una mica, perquè el paper agafi una humitat que tu necessitis perquè a l'hora de posar els colors es fusionin. Tot això és una cosa que es agafa en pràctica i, bueno, es pot treballar com es pot treballar indistintament dintre el mateix tema de l'aquarel·la, el mateix paper, una part amb humit, una part amb sec, ho vas veient sobre la marxa.
I treballar l'aquarel·la és més fàcil fer-ho al natural o tranquil·lament a l'estudi? Necessita unes condicions climàtiques, diguem-ne, d'humitats o de calor per poder-ho treballar o és indiferent?
Bueno, jo crec que, prefereixo... Actualment, i és una llàstima, es treballa molt amb estudi. Antigament se sortia molt al carrer. Jo recordo haver vist de petit en Roca del Pec, en Gironella, que anaven, o sigui, pintaven al carrer, que en realitat el carrer és la millor escola que hi ha. I llavors, sí, llavors també, el que es fa moltes vegades, per exemple, és sortir a pintar. Jo recordo, per exemple, el bon amic Lluís Roure, que, per exemple, sempre me deia al fons, jo quan surto al carrer, que no sé si encara té aquell 4L que feia servir, doncs anava a pintar al carrer. Llavors, o la muntanya, per exemple, diu, el primer que no t'has de deixar mai és la màquina de fotografiar. Jo vaig pensar, caram, i diu, per la senzilla raó de que jo més o menys allà on te vaig ja el porto, sempre s'ha de portar el tema en el cap. I llavors surto del cotxe, veig el tema, uns paisatges molt macos, uns núvols i tal, no? I com que sé que allò és una cosa molt sutil, que igual em desapareix en 2 minuts, primer que tot, 4 fotos. Llavors faig els meus apurs, les meves coses, i ja tinc el tema. I llavors puc arribar a l'estudi i ho cau així.
Sí, això dels apunts també l'aquarel·la diguem que ha servit per molts pintors que pinten a l'oli, doncs com fer un exercici al natural ràpid per després anar a l'estudi i plasmar-ho, no? Vull dir que també doncs, ho fa la fotografia, però també fa l'aquarel·la de cares a pintors d'oli, doncs que en tenim grans exemples.
I tant, i tant. Ja antigament es feia això, els grans pintors del Renaixement i altres èpoques ja ho feien, o sigui, utilitzaven l'aquarel·la per agafar pues, apunts. I llavors a l'estudi, a traslladar-hi, feien les obres, vull dir... Jo, per exemple, m'agrada molt, no? El mestre Lozano sempre ho deia, sempre que surto, tant si vaig passejant per aquí Pedret o si vaig en el cotxe, sempre porto uns blocs petits d'aquarel·la. Llavors, i una capseta de pintura. Què vull dir amb això? Que llavors pues, vas amb el cotxe i veus un tema que t'ha... Ostres, que maco, no? Pues pares, fas 4 punts, apunts amb aquarel·la, no? I llavors, quan arribes a casa... a part de fer la fotografia, llavors a l'estudi el acabes de fer el tema. Uh-huh. I molt bé, un resultat, vaja.
Escolta, parlàvem fa uns momentets de les dimensions, que sempre solen ser formats petits, mitjans, dèiem del més gran aquest 70%. A títol anecdòtic hem d'explicar a tots els nostres oients d'aquest Pinzellades de Cultura que l'aquarel·la més gran pintada sobre paper està realitzada per la pintora nord-americana Barbara Prey. Va ser un encàrrec del Museu d'Art Contemporani de Massachusetts i l'obra mateix, atenció, per ser aquarel·la i sobre paper, 4 metres amb 88 d'amplada per 2 metres 74 d'alçada. Això, poder superar això deu ser gairebé impossible.
Bueno, és molt difícil tot això, no? Perquè, aviam, aquesta pintora realment està, és una gran pintora, no? I està acostumada a fer temes grans, no? Però es fa, el que passa que pot ser no tan gran, no? Per exemple, no sé, per dir algú aquí a Girona que treballa en temes grans, jo recordo, per exemple, en Quimereu, per exemple, que fa oli però treballa en temes molt grans, i altres. Normalment no s'utilitzen amb aquarela, amb aquarela com a molt 70%, mides grans, no? Però bé, bueno, havia pensat alguna vegada això, fer un tema gran, no? Però clar, i això ja és com un repte, no? Però bé, bueno, el repte està, doncs, la gràcia i la il·lusió d'aconseguir algo gran.
I com s'aconsegueix aquest paper? Realment suposo que s'ha de fabricar expressament, ha de ser per encàrrec.
Sí, evidentment. Vull dir, els cases comercials, el paper te'l donen tallat, i llavors, el que dèiem abans, són rotllos que es fabriquen, que, bueno, fabrica Fabrián o totes les cases ho fan, i són rotllos de paper que llavors te permet agafar la mida que vulguis. El que passa que, esclar, això necessites un bastidor, necessites a l'hora de pintar. Jo recordo, per exemple, el mestre Dalí a Cadaqués, que tenia aquells panels que tenia amb aquells motors de l'època que havia dissenyat per pintar, doncs, algun artilugi per poder-ho pintar, i evidentment molt d'espai, perquè, esclar, això necessites un andam i necessites una sèrie d'elements que normalment no el tens en un estudi normal.
Escolta, una cosa sorprenent en el camp de l'aquarela, i això, amics oients, per si un dia vos hi trobeu i us volen vendre una aquarela, que l'aquarela es treballa, doncs, amb aigua, però també hi ha altres tècniques com el guaix, etc. I hi ha una particularitat, l'aquarela, que és que no existeix el color blanc. Per què?
Sí, és curiós, no? Aviam, diguem que tècnicament, o sigui, tècnicament i acadèmicament, el color blanc no existeix. El color blanc seria el paper. O sigui, quan tu fas una aquarela, doncs ja la situes, fas el dibuix, fas totes les coses, no? I a l'hora de pintar deixes uns espais en blancs que no el toques. I és el paper. Bueno, aquest paper, esclar, dona molta llum, és molt maco, no? I després hi ha els recursos que diríem que tot aquarelista té, no? Com per exemple, pues, ceres, o sigui, són recursos, no? Un tipus de ceres, de pigments, que tu passes per la zona blanca que no vols que es pinti, i llavors, quan tu pintes, passes per sobre tranquil·lament i no agafa color. I acabada l'aquarela, es treu aquella cera i te queda la part blanca. Però jo segueixo pensant que el més lluminós potser és el paper.
Parlem de l'artista anglès William Turner. William Turner va ser un artista que el situem a finals del segle XVIII, primers del XIX. Va ser un dels precursors, en diuen els grans entesos, un dels precursors de l'impressionisme. Però jo crec que també el podem batejar com el pare de l'aquarela. Va saber transmetre aquesta lluminositat que dona l'aquarela que parlaves tu ara, també.
Sí, sí, va dir, evidentment, eh? A l'escola anglesa, vull dir, William Turner va ser un dels grans mestres, no? Fins al punt que mai havia aconseguit res igual, inclús ell crec que va ser un punt d'inflexió dintre l'aquarela. Vull dir, era una, com ho diria, era un artista, un científic. Era un artista que experimentava en tot, fins al punt que una vegada varen salpar, es va lligar amb un màstil dintre el vaixell, tot descobert, i va aguantar una tormenta per ell sentir aquelles emocions, aquelles sensacions que volia personar després a l'obra. I sí, va treballar molt bé, va ser un gran treballador de la llum és molt important per l'aquarela, i altres tècniques que gràcies a ell, vull dir, tenim el que tenim.
Creus que actualment l'aquarela com a tècnica està menys preada pel públic en general?
Bueno, això, aviam, situem-nos. Aviam, l'aquarela sempre s'ha dit que és el germà petit de la pintura. Pot ser perquè, diguéssim, visualment queda més senzillet i tal, no? Ara, la persona que realment estima l'aquarela i creu en l'aquarela, jo crec que es podria comparar al mateix nivell. El que passa que, clar, si comparem un quadre a l'aquarela i posem al costat un quadre a l'oli i tal, potser té més impacte. Però, cuidado, que això no vol dir que l'aquarela tingui més importància o menys, vull dir. Jo ho compararia igual, però sempre s'ha dit això,
Escolta, me dèiem a la capçalera del programa que feia fa res, poques setmanes, que has guanyat el guardó al Pinzell d'Or. Jo diria que potser un dels més prestigiosos premis que ara mateix hi ha en el camp de l'aquarela. Què se sent?
Sí, sí, és, dintre la nostra agrupació és el premi màxim, perquè nosaltres, vull dir, durant l'any, aquest any no hem pogut perquè ha sigut una cosa virtual, les funcions que fem, però el colofó nostre és el pinzell d'or que es fa en el marc incomparable del Museu de l'Aquarel·la. Per mi va ser fantàstic, vull dir, em va fer, com ho diríem, un subidón d'adrenalina, no? Jo recordo quan vaig fer el quadre, que ho vaig presentar, realment, sincerament, jo no pensava que el jurat em concediria el premi, no? Perquè la veritat és que cada any hi ha molt de nivell, no? Però bueno, m'ha fet il·lusió, molta il·lusió. Això realment m'ajuda a superar-me, vull dir, a treballar amb més ganes, no? I, per mi la pintura, en aquest cas l'aquarel·la, jo sempre dic que és un estat d'ànim, I llavors, esclar, dintre aquest estat d'ànim, pues, si pots aconseguir que la gent, no sé com explicar-m'ho, que la gent veient l'aquarel·la s'entusiasmi, pues fantàstic, no?
Dèiem, o tu mateix deies que aquest guardó doncs el van donar en el Museu de l'Aquarel·la. El Museu de l'Aquarel·la, hem de dir que també és la fundació d'un dels grans aquarel·listes que ha donat al nostre país, que és en Pepe Martínez Lozano. I a més, aquest Museu de l'Aquarel·la, amics oients, el trobem a Llançà, a la població costanera de Llançà. I va ser, a més, el primer de tota la península Ibèrica, com a, amb l'especialitat de Museu de l'Aquarel·la com a tal.
Sí, sí, realment. Vull dir, dintre tota Espanya, és l'únic Museu de l'Aquarel·la que hi ha. Vull dir, és fantàstic per nosaltres, per el país, per tot, no? Però també hem de dir que el mestre Rafael Requena, hi ha una població a Albacete que es diu Caudete, que ell d'alguna manera també ha aconseguit des de la Casa de Cultura fer un petit museu. A part d'aquests dos, no tinc cap referent que n'hi hagi cap més.
Déu-n'hi-do. Parlàvem també amb el Fons, que ets el president de l'Associació d'Aquarel·listes a les Comarques de Girona. Parla'm una mica de les funcions d'aquesta associació d'aquarel·listes i quants aquarel·listes hi ha actualment en actiu?
Sí, nosaltres es va fundar l'associació a l'any 1992, i fins al 93 va ser dirigida per una gestora, o sigui, formada pels socis fundadors, van fer diferents mostres. Nosaltres som una associació sense ànim de lucre. Vull dir amb això que nosaltres es nutreix de les quotes dels socis. Actualment estarem entre una seixantena, setantena de socis, dels quals d'aquests doncs hi ha socis honorífics, com podria ser un dels fundadors, el doctor Pousa, el senyor Arnau, Josep Arnau, i llavors també tenim el senyor Joan Riu, que va morir, i altres socis.
I escolta'm, la funció de l'associació és trobar-vos, sous una gran família?
Sí, la veritat és que és això, Vull dir, l'ambient és molt bo, és això, no? Vull dir, nosaltres, normalment, quan exceptuant aquest any tan dolent per tots, anteriorment, què és el que fem l'associació? Per l'associació, la veritat és que ens ho parem fantàstic, no? Perquè es munten exposicions. Durant l'any, per exemple, per temps de flors a Girona, pues es fa una exposició que, bueno, cada any es fa un lloc diferent, com pugui ser, per exemple, l'última vegada va ser a la casa al pati de la Diputació de Girona, s'ha fet el Isaac el Sec, s'ha fet, que va ser molt maco també, el col·legi dels Ciutadans,
Bé, estem parlant amb l'Alfons Jiménez, com deien, guanyador d'aquest Pinzell d'Or, president de l'Associació d'Aquarel·listes a les Comarques Gironines, i que a més doncs, que el seu estudi és un palau medieval. Alfons, abans acabat farem un qüestionari que fem a tots els nostres convidats.
Els valors de la vida.
Alfons, com estàs a nivell personal?
Fantàstic, fantàstic.
Digue'm, què et fa riure?
Mira, ara que m'ho dius, me fa riure la meva bosseta, que es diu Boleta, que tot el dia està darrere meu, no para.
I què et fa plorar?
Això és una cosa, realment, la situació actual. La situació actual és molt trista. És molt trista perquè tots tenim familiars o amics que, bueno, s'ho han passat malament i han tingut molts problemes, i això realment és molt trist.
Digue'm un lloc per desconnectar.
El mar, sens dubte.
El teu millor moment del dia?
Jo crec que per mi el millor moment del dia és el matí. Per què dic això? Perquè al matí, que a vegades vinc a pintar i tal, no? Vull dir, surt el sol, llavors surts de casa amb energies renovades i tot, tot ajuda a que el dia sigui més actiu.
El teu petit secret?
Caram, te'l diria, però és que si el te'l dic ja deixa de ser un secret.
No t'he demanat el gran secret, el petit, aquell petit que sí que es pot explicar. Sempre hi ha aquell que es pot explicar.
Bueno, en aquest cas és una miqueta difícil d'explicar.
Prefereixo guardar-me.
La persona que més estimes?
Bueno, jo diria que, aviam, cuidado, per descomptat la família, la meva filla, que és una persona extraordinària, i per descomptat la meva dona, que gràcies a ells, i sobretot la meva dona gràcies a ells, estic on estic. M'han ajudat molt. Penseu que, esclar, el pintar comporta estar moltes hores fora de casa, sortir, i tot això ho han portat molt bé. I, bueno, estic enamorat en aquest sentit de la família.
La teva estació de l'any preferida?
Bueno, jo diria que pels colors, diria la primavera i la tardor. Pels colors que podem interpretar dintre la corella.
El museu que no ens podem perdre?
Bueno, aviam, jo, que no ens podem perdre, m'agradaria... Hi ha molts museus fantàstics arreu d'Europa, per tot. Però jo me quedaria amb el Museu de la Corella, que és un museu fantàstic, que el tenim a casa, aquest museu.
I per acabar, al fons, en què et quedes? Amb una gran obra d'art o amb una gran dona?
Caram, les dues coses són molt importants.
Cristina, com has vist el nostre convidat d'avui, a l'Alfons Jiménez?
Doncs l'Alfons ens diu que actualment està fantàstic, que riu sobretot amb la seva boleta, que és la seva gossa, però que plora amb aquesta situació actual tan difícil que estem vivint. Desconnecta al mar. I si pot ser al matí, molt millor, perquè és el seu moment del dia, és el moment en què totes les energies comencen. Diu que les persones que més s'estima són la seva filla i la seva dona, i que la seva estació de l'any, bé, les seves estacions de l'any són la primavera i la tardor. I ho diu pels colors, ja sabeu que és pintor. També ens diu que no ens podem perdre el Museu de l'Aquarel·la, és la seva especialitat, i a triar ell es queda amb tot.
Alfons Jiménez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquestes pinzellades de cultura. Esperem que ho hagis passat de llum més bé, també, com ho hem passat nosaltres.
No, fantàstic. Agraeixo molt l'entrevista aquesta. La veritat és que m'ho he passat molt bé. I faltarien molts programes com aquests, perquè el món de la cultura està realment malament i tot això ens ajuda a tirar endavant.
Moltes gràcies, Alfons.
Fins aquí el Pinzellades de Cultura d'avui, que ens hem endinsat al món de l'aquarel·la, però ja sabeu que sempre acabem amb una recomanació, Jordi.
Doncs mira, Cristina, avui us recomano que quan s'acabi aquest confinament perimetral aneu a Llançà, a gaudir del Museu de l'Aquarel·la, l'únic que hi ha en tot l'estat espanyol. Bé, el primer que es va crear a l'estat espanyol. I realment és una meravella. Allà descobrireu el llegat del gran Martínez Lozano, el gran Pepe, a més d'altres artistes. En Pepe, com li dèiem, sempre tenia aquella frase de "Ai, Pepe, quina nit", fent al·lusió a... Ho deixem aquí. I recordeu, amics oients, consumiu cultura, aneu al teatre, als cinemes, als museus, visiteu sales d'exposicions, llegiu, perquè un país sense cultura és un país sense ànima. Apa, doncs, que tingueu molt bona setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau, fins la setmana que ve.